Asamblea de majaras. 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 Asamblea de majaras.
Hey. Bona tarda, contrabandistes. L'Assemblea de Majaras torna per estar amb tots vosaltres aquí a Contrabanda FM. Eduardo Manos Tijeras en aquest presentant avui, prenent el control de tota la situació perquè no s'ha escoltat els àudios de les gravacions, doncs començo presentant el programa amb els meus estimats companys que us diuen coses molt més interessants. Vinga, passo.
Doncs, contrabandistes, això és l'Assemblea Majaras, aquest dominical que portem ja més de 23 anys en antena i que ara, com altres companyes de l'emissora, estem fent confinades en format en quarantena amb contrabanda, tot i que portem més de 40 dies. Ara ens ho concretaran. Jo sóc Ernesto Chimajara.
Electrónico.
Bé, i aquí el doctor Axioma. Doncs constatant que portem 58 dies confinats i que bueno, ja en portem 6 programes, si no m'equivoco, amb aquest que gravarem avui. 7 programes, doncs 7 programes en quarantena doncs continuant fent majarades i donant veu a la gent que ens envia àudios i que em sembla que és interessant compartir el seu relat d'aquest confinament.
Bé, avui tenim una informació important a donar-vos, ja que no tornarem a sortir al nostre horari habitual, que és diumenge de 7 a 9, però aquest cop per una cosa força important, que és el Cadenazo Ibérico, una emissió conjunta que fa amb ràdios lliures de la península ibèrica o de l'estat espanyol, perquè jo no he vist ninguna ràdio portuguesa, però bueno, esta fan despolititzador polititzado, doncs ens passa aquestes coses, que fem això. Doncs bé, doncs no sonarem de 7 a 9, sinó que sonarem, m'han dit, ara aquí m'han dit per Pinganillo, que sonarem a les 11 de la nit d'aquest dia 10 de maig. És veritat? Ens esteu escoltant? Són les 11 de la nit? O potser ens esteu escoltant pel podcast? majaras.contrabanda.org. Bueno, saludem a les nostres ràdios germanes i a totes les ràdios lliures del Cadenazo Ibérico. Passos, més.
Sí, correcte. Es fa aquest primer Cadenazo Ibérico que està replicant el que s'ha fet ja des de fa bastantes edicions de Cadenazo Radiofónico des de Llatinoamèrica, que Contrabanda s'hi ha sumat algun cop i Radio Bronca totes les edicions. De fet, avui, dia 9, que estem gravant això, 9 de maig, està fent-se un altre Cadenazo des de Llatinoamèrica. Pues el primer Cadenazo Ibérico aglutina un montón de ràdios des d'Irola i Ràtia a Ràdio Agora Sol Ràdio i Ràdio Almaina, que han estat les promotores i impulsores d'això, i Contrabanda s'ha sumat. Ha començat des de les 8 del matí, o sigui que qui esteu des d'aquella hora i fins ara escoltant-nos les majaras el dia de maig, us fem un gran aplaudiment. I aprofitem per, com sempre, recordar que hi ha
Ernest, estamos perdiendo. Te estoy perdiendo.
Que ens radifonen, com és Ràdio Activa des del Cullà, que hem dedicat a participar allà al Cadenazo Ibérico, Ràdio Mistalera des de la Xarerenia, Ràdio Malva, que també participa al Cadenazo des de la ciutat de València, i amb el dubte sempre de Titulleta Ràdio des de Mallorca.
Va bé. He de fer una cosa, que és canviar la red de xarxa, però mentrestant el Jordi ens pot explicar alguna cosa, que sí? Professor Axioma?
Doncs sí, doncs ei, que continuem fent ràdio normalment, o bueno, normalment, continuem fent ràdio quinzenalment, que ens podeu contactar a través de les xarxes, Assemblea Mahara, i si no, també a través del nostre correu electrònic, assembleamaharas@gmail.com. Vale? També ens podeu, si voleu fer-nos arribar algun tipus de llibre, de CD, del que sigui, doncs cap mena de problema perquè ho podeu fer a través del correu ordinari que seria el 748-08080 de Barcelona a l'atenció d'Assemblea de Mahares.
Ara correus ja funciona, ara sí que realment tornen a funcionar, no? Que els hem estat mencionant un temps i jo crec que no estava funcionant com a servei, tot i que ha tingut les seves baixes, tristes fallecimientos, la gent de correus.
Molt bé, doncs
i avui... Twitter, Assemblea Mahara en singular i espanyol.
Sí, Assemblea Mahara, singular i espanyol. Molt bé, doncs bé, avui tenim una sèrie d'àudios, jo crec que no ens enrotllaríem gaire més i entraríem amb això, perquè si no tenim el risc de caure en parlar de conspiranoies. Com estàs, penya? Esteu bé encara? Porteu bé el confinament? Estáis, ¿en qué fase estáis? ¿Eh? ¿Cómo lleváis los memes? ¿De dónde vino el virus? Va, entrem als àudios. Quins vindran?
Fem la primera toncada d'àudios. Precisament començarem amb l'estimable Per Rocker, que l'escoltarem des de la cançó Bastida de Dol, que hem de dir que ell té publicat en una plataforma de música lliure algo molt estimable, que no ha fet ara, que tothom es pega el rotllo, sinó des de fa molt temps, que es diu Jamendo, i des d'allà el punxarem, o ens el descarregarem, i escoltarem després com ens parla de la situació que ha viscut també els seus sectors d'activitat. La peluqueria, ja que amb la perròquia pues, és l'activitat que tenen i que des de just aquesta setmana poden obrir, i també el món de la música en directe, ja que és peluquero i rockero. Dic que li agraïm aquí aquest àudio que ha fet. Primer ens va fer un, potser precisament més general i amb interessants reflexions en la línia que explicava ara l'Edu, que també, evidentment, trobem molt interessant, però ens venia a gust que ens parlés d'aquests àmbits específics que coneix millor que ningú. I després escoltem la Martina, que és una persona de l'associació RAI, que just ara fa poc van fer 25 anys, que estan en campanya. Ella precisament porta la comunicació d'aquesta entitat del casc antic, i llavors com a espai de creació i on passen coses i molt vinculat al teixit de barri, doncs ens explica com poden viure aquests llocs tot això i com sobreviure.
La lluna vestida, la tal, seu pare la crida, la mare la vol. Enganxats a la pena, enganxats en el temps.
es la misericordia de tots els senyors, és l'essència divina dels grans pensadors, és la lluna, la pura, vestida de dol, 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 com un aire funest en l'espera del temps. Aquell àngel que arriba del mig de l'avern, passegen sense veure el cel, esperant la caiguda de l'arcàngel Gabriel. És la misericòrdia de tots els senyors, és l'essència divina dels grans pensadors, és la lluna, la pura, vestida de dol, vestida de dol, vestida de dol, vestida de
Hola, colla, ¿qué tal? Soy Jordi Benet, soy peluquero, soy rockero, me llaman Perroquer y en la perroquia os espero. Bé, des del dilluns que estem oberts aquí a la perroquia, i el tema és que bé, jo a nivell personal i tot el que és el meu gremi estem molt contents de que això estigui funcionant d'aquesta manera. Realment, amb totes les medidas higièniques, és molt més pesat, no? El tenir cura absoluta des de que el client entra fins que se'n va, tot el que toca, que no li deixes tocar res, segui aquí, posis allà, i tota la cura higiènica que és exhaustiva, no? Una recomanació, una de lleixiu perfumat, per nou d'aigua, amb un pulveritzador d'aquests de limpiar cristalls que us hagi buidat, i és el desinfectant més espectacular que hi ha. A més, està dintre dels protocols de clíniques dentals que tinc alguna perruquiana que s'hi dedica i m'ho va dir, i és fantàstic. I després, bueno, tens els expandadors de la hidroalcohòlicos i, bueno, tot una pel·lícula, i l'hora i la cita prèvia, eh? Podeu mirar el meu Instagram, que una amiga m'ha fet una cosa molt xula, eh? @laperroquia, sobre el que és la cita prèvia a la perroquia, que és molt important, la cita prèvia i la puntualitat. I amb això, doncs, bueno, jo trauré coses positives d'aquesta nova dinàmica de funcionar dintre del que és un saló de perruqueria i de barberia, i suposo que els d'estètica i tota la gent que tingui negoci, doncs, bueno, anirà així una coseta, una miqueta, a poc, d'un amb un, dos amb dos, com va els altres negocis, quan hem anat al súper, doncs també en les feines una mica més personalitzades com és la meva. I a nivell de, bueno, els vermuars, dels divendrats que sent a la parròquia, doncs en principi no els podrem fer perquè encara no han obert els bars. A veure de que, quan obren els bars, de quina manera obren, les petites sales de música, de quina manera obriran també, els petits clubs, els bars també que feien concerts en directe. És un gran misteri perquè encara no se sap exactament com funcionarà i de quina manera es donaran els protocols a seguir per aquest tipus de sala. No sé, és que és un gran misteri. Quan comencin a obrir els bars, jo crec que això dels concerts, encara que sigui de petit comitè, serà de les últimes coses que es facin, tristament. Està funcionant bastant bé, depèn quin tipus d'artista, els concerts a nivell de streaming. Jo vaig fer un, aquest dissabte faré un altre, però bueno, les coses van com van, serà lent, tot serà lent. La qüestió és que a nivell confinat pues, has de mirar alternatives doncs, per veure de quina manera pots facturar alguna cosa. I això pues, és complicat. El Bizum, en algun artista que coneixo personalment, doncs li ha anat més o menys bé, però el que passa és que la gent es va cansant, perquè ja t'ha vist tant. Doncs van fent les coses. El Bizum doncs va fotent les cosetes, però bueno. Bé, paciència i mira, i anar fent, és no hi ha una altra cosa. A més, estem a tot el que ens diuen. Ens diuen això, ho fem. Pues bueno, pues si tens un negoci, pues hauràs de seguir els protocols, que hi ha moltes. Jo els protocols em van arribar d'una associació de diversos gremis d'estètica, de perruqueria, de bellesa. I cada negoci pues, tindrà els seus protocols pertinents, a més dels que et dongui el que és a l'estat i tal. Molta sort a tothom, salut, força, visca el rock and roll, visca la parròquia, visca els majares, ens veiem als bars i no a les redes socials. Un petó molt gran.
¿Qué tal? Me presento, soy Martina Scherchener y llevo la comunicación en RAI, Recursos de Animación Intercultural. RAI es una asociación cultural del barrio de San Pere y La Ribera, que lleva más de 25 años en el barrio. Creo que para entender los desafíos que propone la coyuntura actual, es necesario entender un par de cositas sobre nuestro funcionamiento cotidiano. Estrictamente, se puede decir que a nivel práctico, nuestro trabajo implica gestionar recursos y ponerlos a disposición de socias, colectivo, barrio, ciudad, etc. Pero desde un punto de vista un poquito más abstracto o como ideológico, el objetivo último de RAI es el de generar un impacto a nivel social a través de la instancia artística derivada de la gestión de estos recursos, ¿no? Por recursos entendemos desde nuestros espacios físicos y equipamientos hasta el lugar que ha ido ganando RAI en su entorno, pasando por el equipo humano, nuestro presupuesto, nuestro caudal de socias, hasta nuestra historia. Bueno, al igual que en todo el resto del sector de la cultura y en especial en el tejido asociativo, la crisis sanitaria ha provocado un cimbronazo importantísimo en RAI. Por el motivo bien sencillo de que la actividad que nos permite subsistir a entidades como RAI cesa hasta nuevo aviso. Esto nos propone desafíos que nos hacen plantearnos básicamente todas las preguntas. ¿Cómo subsistimos? ¿Qué actividades proponemos? ¿Cómo resolvemos problemas económicos? ¿Cómo defendemos nuestros valores? ¿Cómo logramos impacto social? ¿Cómo seguimos siendo nosotras si no podemos hacer lo que hacemos? Y a nivel de comunicación también, ¿qué se comunica? De alguna manera somos formadoras de opinión, tenemos un lugar en nuestra comunidad y la comunicación en situación de crisis debe ser súper clara y prudente y exige dar respuestas cuando en realidad no las hay. Esto es bastante complejo. ¿Cuál es el tono? Se trata de un contexto súper crítico en el que están sucediendo tragedias. Es una emergencia sanitaria con un virus extremadamente contagioso y sacando esto, quienes no vivimos en primera persona la enfermedad, estamos pasando momentos de incertidumbre, ya sea por todo lo que supone el encierro, que es muchísimo, los miedos que acarrea una pandemia a nivel mundial, todas las repercusiones económicas y con ellas las sociales y políticas. Entonces, es un momento muy sensible y único y se debe mantener un tono como de sumo respeto mientras que procuramos dar esperanzas y mantener los ánimos altos sin caer en esos mensajes baratos de todo va a estar bien, ¿no? ¿Qué contenidos? ¿De dónde los saco? Básicamente la comunicación en RAI se lleva a través de 5 canales. Redes sociales, la página web, mailing, cartelería, que quedó obsoleta porque la gente está en sus casas, y en casos puntuales, prensa especializada. El 90% de los contenidos comunicados a través de estos canales tiene que ver con las actividades que se realizan en el marco de nuestros 4 proyectos. El otro 10% tiene que ver con acontecimientos ajenos, ya sea de entidades amigas o de causas con las que nos adherimos a nivel institucional. Entonces, ¿qué pasa cuando no hay talleres? Cuando no hay actividades de Raidona, cuando no hay espectáculos ni residencias. La estrategia empleada durante esta crisis se basó en 3 ejes. El primero, transversal a todas las áreas de RAI, tuvo que ver con el afianzamiento y algunas redefiniciones de nuestra estructura, ¿no? Aprovechar el tiempo para hacernos más fuertes, para cuestionarnos metodologías, estrategias, líneas de acción, escribir memorias, como ordenar la casa, se podría decir. El segundo eje tuvo que ver con mantenernos presentes, fomentar la relación con nuestras socias, nuestras colaboradoras y nuestra comunidad en general. Una de las maneras de hacer esto fue, sí, tirando de material antiguo, reviviendo momentos, apelando un poco como a la memoria compartida. Otra fue dirigirnos de manera directa a nuestras socias con información contundente y o sea, para contar cómo venimos trabajando, transmitir tranquilidad, explicar qué es lo que se viene y expresar las ganas que tenemos de verlas. A nivel de contenido de redes, es otro desafío. No debemos olvidar que hay un bombardeo de información constante e inmediata y esto de estar en casa ha cambiado un poco las reglas del juego, ¿no? Con ello, el algoritmo de alcance de redes como Instagram y Facebook. Todo comienza a pasar a través de estas redes y de sus derivadas. Entonces, elegir qué tipo de contenido se ofrecen pasa a ser mucho más complejo. Luego de darle bastantes vueltas, entiendo que algo muy simple. Lo que está a mi alcance es ofrecer los recursos que tenemos disponibles actualmente, ¿no? Para generar instancias artísticas y de reflexión como hacemos normalmente. O sea, básicamente es seguir con el funcionamiento dado normalmente en RAI, pero en lugar de gestionar las salas, la taquilla, los horarios de talleres, gestionamos las plataformas de las que disponemos, que son nuestras herramientas de comunicación, para ofrecer a nuestras colaboradoras, artistas, talleristas, la posibilidad de ejercer su arte o su cuestión. Entonces venimos, por un lado, desarrollando un ciclo de cápsulas de nuestros talleres que graban desde sus casas las talleristas para ofrecer a nuestras seguidoras contenidos que valgan la pena, ¿no? Que aporten algo a la complejidad de toda esta situación, al mismo tiempo que promovemos, ¿no? Nuestros talleres para el día que volvamos. Y por otro lado, estamos gestionando un ciclo de takeovers de nuestras redes para realizar transmisiones en vivo con colectivo y artistas amigas y así ofrecer música y otras artes escénicas a nuestras seguidoras, contenidos, ¿no? Que vale la pena difundir y al mismo tiempo implementar un sistema de donaciones para colaborar con estas artistas. Y bueno, y el tercer eje de estos 3 que mencionaba tiene más que ver con esto de hacer red, ¿no? Y viene más por el lado de cómo contamos o subrayamos la importancia de este tipo de entidades como RAI, ¿no? Esto refiere tanto a la red de la gran tribu RAI, que es a la larga lo más lindo que tiene este tipo de entidades, así como la red de otras organizaciones que luchan por una cultura participativa, democrática y de base. Entonces desarrollamos una campaña que denominamos Para mí RAI es, que tiene 2 objetivos. Por un lado, retomar y mantener activa y latente la relación con todas estas personas que han ido dejando su huella en la asociación y viceversa. Y por otro lado, desarrollar material audiovisual de respaldo, ¿no? Para a la hora de reivindicar, o sea, para poder reivindicar y poner en valor el rol de las asociaciones como RAI.
Doncs aquí continuem a l'assemblea de Majares. Hem sentit els àudios que ens han deixat des de RAI i des de la parròquia. Des de RAI, només recordar-vos que estan justament amb el tema de la campanya Per a mi RAI és, que la podeu continuar a la seva web, o sigui, bàsicament, si heu estat col·laboradors o si us voleu interessar per el que fa aquesta associació, que és www.rai, associació.org. Vale? I des d'aquí doncs, podeu bueno, doncs, col·laborar amb aquesta campanya i col·laborar amb aquest espai que, bueno, que tots els Majares coneixem bastant bé. D'altra banda, el nostre estimat Perroquer bueno, ens ha deixat un àudio més enllà de lo que pensa d'aquesta crisi sanitària que ha patit i després d'informar-nos de lo que era el seu sector i de com ha patit aquest sector la crisi, recordar-vos que la parròquia ja està oberta, vale? que la parròquia està al carrer Francolí 60, que us heu de posar en contacte amb ells si voleu arreglar-vos aquests cabells desmanegats que teniu segur d'aquest temps de confinament, que ho heu de fer amb cita prèvia, que ho podeu fer a través del Facebook o, bueno, o de les dades que té el contacte, que si busqueu parròquia, si googleu parròquia ho trobeu. Vale? I res, aquests serien una miqueta els dos primers àudios que hem sentit i res, ja està.
Bueno, jo res, comentar, ja he explicat una mica temes informatius, doctor Axioma, però bueno, a mi, primer de tot per completar-ho, que la informació important que hi ha certa reactivació econòmica o comercial, sobretot en petits negocis que són al final que donen vida als barris i als carrers, i les parròquies és un exemple paradigmàtic, doncs és aplicable a altres coses. Al darrer programa vam estar parlant, com que feia molt poc que havia estat Sant Jordi, de com des del món editorial i sobretot les llibreries estaven capeando aquesta situació, com presentaven alternatives, intentant evitar doncs, els canals de distribució precaritzadors com Amazon, i en aquest sentit dir que hi ha llibreries petites, associatives, que estan fent el mateix. Pues per cita prèvia, tu pots anar, com al metge, no? Com a l'hospital, i anar a buscar el llibre que has demanat. Llavors us animem a fer-ho. Però res, jo només dic que sobretot em feia pensar tot això també amb el gran impacte que ha tingut tota aquesta situació, que és en l'àmbit de la soledat, no? Que molta gent pues podem estar més vivint aquests temps, amb la dessocialització que també implica, menys qui viu té la sort de viure en comunitat o amb una bona relació amb les seves veïnes més properes, però que en el fons no és més que aguditzar el que ja passa, el que aquesta societat d'alguna manera promou, no? Tot i que sembla que estiguem molt més connectats a nivell de xarxes. Llavors, que aquest tipus d'espais de trobada, com poden ser les perruqueries, les llibreries, en què amb una mesura molt condicionada, doncs, reobrin, és important. Desgraciadament, a dia d'avui encara no pot ser els espais de creació cultural o artística, com un exemple super claríssim és RAI o l'Antic Teatre, que fa poc també ens van fer un àudio. Però esperem que aviat sigui així, perquè el cost que en podem pagar també és molt elevat. Al final, i en la línia que ens explicava en el seu moment la companya d'Antic Teatre, són aquest tipus d'iniciatives les que creen realment cultura des de la base. I en el cas de RAI jo crec que se li ha de sumar, sobretot que és un espai que a nivell de comunitari, de barri, aglutina un munt de mogudes que és que només es poden donar quan hi ha penya i hi ha locals que poden potenciar i generar això. Llavors, si aquesta situació actual acaba en què alguns d'ells desapareixen, pues, haurem de ser conscients del que estem perdent. Segurament, sobretot els projectes autogestionats, sabran sobreviure, tirar pelante, però potser altres es quedaran pel camí. Llavors, que intentem, potser entre totes, recolzar-ho en la mesura que puguem i des d'aquí una forta energia a tothom que està intentant tirar endavant aquests projectes que, per mi, no són només culturals.
Vale, jo només volia afegir una petita cosa, que és un petit anàlisi sobre el concepte nueva normalidad, no? Que és aquest concepte que des del govern de l'estat espanyol se'ns vol fer creure per recobrar el desconfinament. Nueva normalidad, que és com un oxímoron en sí mismo, perquè si és una normalidad no és nuevo ni és viejo, és normal, que és una altra dimensió, espacio-tiempo, però bueno, que està allà. I llavors en aquest sentit, no, de que des de dalt o des de baix podem entendre que el món ja no serà com era, Veo caras de nueva normalidad aquí entre mis compañeros, no sé qué pasa. Cortar el vídeo, que si no me rayo. Ah, se está perdiendo hasta la... Pero bueno, no os preocupéis, porque soy yo que parlo y estoy grabando, yo tengo el control, entonces si se corta no pasa nada. Si fueres vosotros sería distinto, pero soy yo. Bueno, ya está. La nueva normalidad. ¿Qué es? ¿Qué será? ¿Dónde vamos a ir? La gent que estem per l'autogestió, com ha dit l'Ernest, pensem que som una mica més resilients. Ho veurem. Però jo el que animo és a la gent a no pagar els lloguers, a no pagar els lloguers dels locals per associacions culturals o el que sigui. Espero que contrabando no ho paguem, però bueno, és típic que ho diem i després nosaltres som els primers tontos a pagar. Però bueno, que sí, que oi que estem en quarantena, doncs pues la quarantena és estranyes al cinturó, no? I estranyes al cinturó no vol dir que després haguem de pringar més els que estem, és que hem de dir els que han de pringar són tothom proporcionalment. Llavors hi ha campanyes d'aquestes que havia al començament, no? De la quarantena social, no sé com es deia, o alguna cosa així. No sé com es deia, si ho sabeu vosaltres ho podeu dir, eh? Corto el mensatge. Bueno, pues nada, que... hay mímica aquí en la ràdio. Doncs això, que...
aquí...
que la crisi la paguin els rics.
Sembla que fem programa amb el robotín.
El robotín, el robotón de la vera, vera, vera de San Juan.
¡Edu!
Vale, se está cortando, ¿no? Hago un pause.
Aparece otro planeta. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Sergi Llanes. Quería presentaros el proyecto Cerrado por Vacaciones, retrato de un vacío turístico. Es un proyecto que estamos desarrollando con José Mansilla. Ambos somos antropólogos sociales y miembros del OACU, el Observatorio de Antropología del Conflicto Urbano, aquí de Barcelona. Este proyecto se propone documentar a partir de imágenes la situación de diferentes lugares turísticos alrededor del mundo durante la actual situación de confinamiento y posconfinamiento debido al COVID-19. Hemos hecho un llamamiento a través de las redes para que quien quiera pueda enviarnos fotografías que nosotros iremos archivando a lo largo de estos meses hasta finales de verano, septiembre, octubre más o menos. Y hemos pensado cuatro tipos de imágenes o cuatro categorías en las que poder ubicar por el momento esas fotografías para poder tener una mínima guía, ¿no? Las primeras serían esos espacios turísticos sin turistas, ¿no? Calles, plazas, monumentos, esa imagen que ya está siendo tan común de la Rambla, por ejemplo, vacía, sin nadie, o tantas otras. Aquí sí que nos parece como que durante la primera fase del confinamiento va a ser como la imagen más habitual, ¿no? Son calles vacías, ¿no? Si bien poco a poco, a medida que empiece el desconfinamiento, vamos a ver otro tipo de imágenes que son las que más interesantes nos resultan y que creemos que son las que pueden aportar realmente información valiosa para un posterior análisis. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a apropiaciones y ocupaciones de lugares destinados habitualmente al turismo. Esto puede ser la ocupación de un hotel, la ocupación de una piscina o simplemente una comida popular en la playa en pleno agosto en Lloret de Mar, por poner un caso. Consideramos que estos son situaciones que no se dan en absoluto ni de forma habitual en los lugares turísticos que todos conocemos. Y que dan cuenta de cómo esos lugares, cuando están vacíos de turistas, se llenan de otro tipo de prácticas y otro tipo de gentes. Estamos buscando también espacios turísticos que recuperan su uso popular en esta misma línea, mercados, plazas, pero también paseos marítimos, playas, montes. El caso, por ejemplo, por situar también de nuevo en Barcelona el caso de la Boquería, por ejemplo, ¿no? Cómo recupera su cualidad de mercado de abastos, ¿no? Cómo vuelve a prestar servicio a los vecinos y a las vecinas del barrio. Buscamos también espacios turísticos abandonados. Estos son hoteles, campings, chiringuitos, equipamientos de todo tipo que son abandonados, que bajan la persiana, echan el cierre y no son reapropiados, no son recuperados de ninguna manera, sino que simplemente caen en el abandono y poco a poco se van degradando hasta tal punto de convertirse en ruina. Estas son las categorías que hemos planteado para dar inicio al proyecto y a partir de ahí, a medida que vayamos recibiendo imágenes, iremos viendo si se amplían o las transformamos de alguna manera u otra. La idea con todo este material es producir algún tipo de exposición, de libro, donde poder dar un poco una coherencia a las fotografías y poder atravesar todas estas imágenes con un análisis de la situación, que como digo, es totalmente inédita y que de alguna forma u otra hemos pensado que tenía que ser documentada porque no sabemos a qué otra situación turística volveremos una vez que se relajen todas estas medidas, pero sin duda permite dar cuenta de algo muy importante y es que el turismo es una ocupación del espacio urbano, hay una apropiación turística del espacio urbano o no urbano, del espacio rural también, evidentemente, y que por tanto impide, invisibiliza o niega otro tipo de ocupaciones, otro tipo de presencias y otro tipo de usos de carácter no comercial o de carácter menos popular. Cuando el turismo desaparece, toda esta vida vuelve y se apropia y se adueña de esos espacios que una vez fueron suyos. Si queréis enviarnos imágenes, tenéis el correo del proyecto, que es vacíosturísticos@gmail.com. También podéis enviarnos imágenes si queréis vía Twitter, @vacío-turístico. La página web, por si la queréis visitar, es vacioturístico.wordpress.com. Muchas gracias y un saludo.
Hola y saludos a las oyentes de Contrabanda. Soy Irana Cardona y formo parte de La Etnográfica, una asociación de antropólogas feministas que trabajamos con mirada interseccional y para promover pues, cambios en la organización social. En el momento actual, nosotras hemos tenido que variar las acciones que hacíamos, sobre todo formaciones y charlas presenciales, seminarios para familias y tal, y reconvertirlas en opciones telemáticas. La verdad que en este momento del año, sobre todo, nos ha afectado más en las actividades del proyecto sobre crianza y feminismo que realizamos, que se llama Créixer Lliures, crianza feminista para una infancia sense sexismo. Y bueno, hemos tratado de eso, de reconvertir algunas actividades a nivel telemático y sobre todo pues también de aportar nuestro granito de arena en analizar y reflexionar sobre lo que está pasando actualmente. Hemos escrito un texto que hemos publicado en nuestra web y redes sociales esta semana que se llama Visibilitzem les cures, confinament, infància i criança, y que reflexiona sobre cómo se está tratando a la infancia y las tareas de cuidados en estas semanas que llevamos de crisis del COVID-19. En él invitamos a visibilizar los cuidados, tanto a nivel personal, individual como familiar, a todas las personas que quieran, haciéndonos llegar su experiencia o bien compartiéndola con su entorno, con sus compañeras de trabajo, redes sociales, etc. También pensamos que sería interesante poder hacer una investigación que recogiera la información que nos hagan llegar las familias y publicar luego los datos de alguna manera, también haciendo entrevistas en profundidad, etcétera, ya que está claro que la visión adultocéntrica está muy muy instaurada y que hay una parte importante de la sociedad que no entiende las necesidades de las criaturas ni la imposibilidad de atenderlas correctamente mientras se trabaja desde casa con los mismos estándares de productividad y sin recursos añadidos. Y que las fórmulas, las acciones que se están generando en las casas, más allá de evidenciar esta situación, también pueden ser un buen sustrato para pensar y articular formas de economías feministas que deberíamos aprovechar para reconocer y potenciar. Aprovechar este momento de necesidad, ¿no? De crisis, para ver cómo se está, cómo la gente está cuidando, qué formas de creatividad se están generando y cómo realmente hacemos colectivamente para poner la vida en el centro y para transformar la visión que evidentemente no está teniendo en cuenta las criaturas como pensamos que debería tenerlas. Aquí os lo dejo caer, os invitamos a todas a que nos hagáis llegar vuestras reflexiones, que compartáis el texto y que podamos seguir trabajando en esto. Muchas gracias por darnos este espacio y hasta otra.
Bueno, contrabandits, contrabandistes, hem escoltat a la Flor Breyer, nostra estimada amiga, contrabandista ja també.
Con sus privilegios.
Exacte, amb aquesta cançó, aquest vídeo preciós que no podeu veure però linkarem al podcast, gravat a Portugal, a les èpoques que es podien viatjar, no? D'alguna manera...
Meus déus.
Ens emplaça tant a parlar de privilegis, que sempre hem anat mencionant aquí, que alguna, la majoria de gent, per molt que ens queixem, no deixem de tenir, com pues, del fet que després ens ha explicat els companys de l'OACU sobre el turisme, no? I el dret a viatjar, ells ho vincula molt més a l'espai públic, a aquest espai que queda avui. Però bueno, a mi, avui, que precisament hi ha estat casualitat, porto aquesta camiseta de Turist Touch de Tu, sí que m'ha fet pensar una miqueta en l'impacte, no? En l'espai públic que està tenint a les ciutats turístiques com Barcelona. Cap de nosaltres tres està en un espai excessivament turístic, però sí que la ràdio ho està, per exemple, i m'han arribat algunes fotos aquests dies de la plaça Reial absolutament buida, que crec que els hi serviria molt a la gent de l'OACU per aquest estudi. I això, bueno...
El regreso de los yonquis. Es como la naturaleza recupera su estado natural, ¿no? Como los yonquis vuelven a la plaza real.
Yonquis com els repartidors de Globo que hem vist a la mina, per exemple. Però, bueno, en tot cas sí que sembla com una mena de venganza històrica o no, quan estàvem fent sessions com les de Fem Plaça, dient com aquella plaça real estava sent engullida per les terrasses i aquest model turístic havia eliminat quasi per complet l'espai veïnal i d'ús realment públic i comú, doncs, bueno, això ha canviat, ho estem veient també ja des de fa mesos amb els vídeos de Venècia Buida. Desgraciadament, no ens enganyem, jo també tampoc vull ser molt optimista amb això. La gent ja per temes econòmics segurament deixarà de viatjar i sobretot lluny durant un temps, però a poc no crec que el sistema canviï suficientment perquè el model turístic canvi en general. Tant de bo que sí, eh? Però bueno, ja heu vist, els Estats Units ha estat el primer país, un país que el primer quasi sector que va rescatar va ser el de les companyies aèries. Però bueno, jo crec que aquí tots tenim el nostre gra de sorra per també aquí aportar un model decreixentista, no? De que potser hi ha viatges que si els podem fer en vaixell els fem, que si fins i tot pues, només fem turisme, si és que li hem de dir turisme als espais més propers, etc. Però bueno, suposo que el temps ho dirà i...
Me estás convirtiendo en algo exótico.
Què vols dir?
Porque vivo a 100 kilómetros de tu casa.
D'alguna manera.
Molt bé.
Re, jo no em vull enrotllar molt més això ni seguir divagant amb aquest tema, però sí que també comentar alguna cosa de l'etnogràfica, que m'agrada molt el que explicaven, som molt fans d'aquesta organització, i que, entre altres coses, els darrers temps pues, ha reflexionat i fet coses molt potents entorn a la creança, entorn als feminismes. I res, només dir-vos que després a l'agenda mencionarem alguna activitat important en clau feminista que s'està fent aquests dies, perquè jo trobava a faltar que algú ens pogués aportar un àudio amb certes reflexions, ja no només sobre el tema de les cures i la criança, sinó des d'una realment ideologia feminista, perquè el que hem vist des del primer moment és també com està de nou, ja que vivim en un sistema patriarcal afectant molt més a les dones, no? Per el tipus de feines que fan, per la qüestió de la criança i aquesta societat adultocèntrica, com elles diuen que vivim, etc etc. Llavors, en aquest sentit, vincula una cosa i l'altra, l'espai públic i la resistència feminista, només dir-vos que recomanar-vos que hi ha una iniciativa que han fet, entre altres organitzacions, a la Cooperativa d'Arquitectes Punt 6, que en el seu moment ens van venir a presentar el llibre sobre urbanisme feminista, que és un manifest demanant una Barcelona amb carrers que tingui per prioritat per vianants i ciclistes i que incorpori una perspectiva feminista. Això podeu anar a sindominio.net/bicifeminista, us hi podeu adherir com a col·lectiu i a títol individual. I res, jo crec que és una oportunitat, un dia potser ho podem parlar més calma, per des d'una lògica també d'urbanisme, que això, aquesta tornada, aquesta desaparició dels vehicles dels carrers, pues no es quedi amb anècdota i puguem aconseguir que perduri a les ciutats.
Jo només comentaré dels àudios i dels talls que hem sentit una cosa que em sembla interessant i que té a veure amb que totes dues, o sigui, totes dues iniciatives, tant les de l'OACU com les de l'etnogràfica, parteixen d'una cosa que em sembla interessant, que és recollir dades ara que estan passant les coses. O sigui, no es tracta tant de demanar exercicis de futurologia sobre què serà, si el turisme tornarà als 80 o com seran les criances a partir d'ara i tal. Al revés, sinó que ells i elles estan fent una cosa que em sembla superinteressant, que és recollir dades. I per això m'agrada una miqueta la proposta que han fet. Primer, el Sergi Llanes ens proposa fer una recollida d'imatges. Recollida d'imatges que poden ser tant de llocs on abans hi havia turisme i ara no hi ha, una miqueta en la línia del que deia l'Ernesto Chemahara, però també què passa amb aquells espais que estan directament destinats al turisme i ara què? Com la gent se'ls reapropiarà? I això ho podeu fer enviant fotos, compartint-les a la seva web. Si voleu, dono la dada, és vacioturístico.wordpress.com i aquí podeu compartir amb ells imatges que us semblin, diguem-ne, rellevants. Recordeu en aquestes línies d'espais destinats al turisme que ara estan buits, però no només la buidor, sinó com la gent, per exemple, es fa seus, els habitants, diguem-ne, d'aquesta ciutat com Barcelona, es fa seu als espais que abans estaven plens de turistes. No? L'exemple que posa la Boqueria, com la Boqueria ara està recuperant el seu espai justament com a plaça...
Mercat de barri.
Mercat de barri, clar, interessantíssim. D'altra banda, l'etnogràfica el que ens convoca és a partir d'aquest text, que és Visibilitzem les cures, confinament, infància i criança, doncs a compartir experiències. I ho podeu fer a la seva web, que és l'etnogràfica, o sigui, etnogràfica amb una L al davant, .org. Vale? I es tractaria de compartir experiències de com us heu organitzat, per exemple, els que teniu fills i filles, com us heu organitzat aquests dies per el que és la intendència, diguem-ne, del vostre dia a dia. Clar, la idea seria, en algun moment determinat, que la gent de l'etnogràfica veuria com s'ha posat la criança i la infància al centre.
Molt bé, perdoneu que em passa aquí una furgoneta de reparto que aparca aquí al lado de mi casa. Però bueno, a mi aquestes reflexions del turisme que dieu, jo no sé això, futurologia, no? D'alguna manera, penso que ara, en aquests anys primers, no tant per economia, sinó per coses sanitàries, perquè estem veient que la gent està una mica assustada, no? Doncs està clar que baixaran molt el que són el turisme com havia sigut. Que això repercutirà, que és aquestes coses que al final és una cadena, no? O un sentit de cadenes, està clar, la crisi econòmica ve i en un país turístic com el nostre, que ho era, doncs li afectarà més fort, no? O sigui, moltes, o sigui, perquè és una cadena de mil coses, no? Tots els àmbits culturals, mil coses, no? Que m'agrada, a mi ja m'agrada, perquè penso que això motivarà un canvi global. Ara bé, el que vull dir és, què passarà quan la gent, clar, està farta i la gent intentarà mantenir, sobretot classes mitges, aquesta necessitat de sortir i ens envaeixi a la gent del camp, a la gent que vivim ahir? O sigui, com els tolerarem? Els tolerarem o no els tolerarem? O sigui, haurem d'anar fent fotos dels pixapins envaint la Garrotxa, o els neus rurals aquí a Torelló? Què passarà amb nosaltres? Com ho farem? Però bé, això són preguntes de futurologia que d'una manera o una altra serem testimonis i haurem de recollir dades, com veu dir el Jordi, per anar veient i anar fent. I al final el que ens hem de sentir és això, que tots som un poble germà, el món som un sol poble i anem fent. I ens hem d'ajudar. Vinga, Jordi, digues, que tens un apunt.
Sí, perquè, clar, no, al final, no sé si se m'ha sentit tot l'espeech, però sí, jo volia recordar, sobretot amb tot aquest tema del turisme, recordar que li vam dedicar un programa al Tot Inclòs. En recordeu-vos tot el tema del turisme a Mallorca i sobretot una cosa que em sembla interessantíssima i que té a veure una miqueta amb un àmbit més macro, com es reconfiguraran a aquells territoris que s'havien dedicat al monocultiu del turisme. O sigui, que no estem davant de... Recordeu-vos, quan hi ha la crisi financera 2007-2008, es fa una bombolla de l'àmbit turístic. Què passarà? Com es reconfigurarà? No sense futurologia, sinó fent-nos les preguntes adients, com es reconfigurarà tot aquest espai? I sobretot un dels jocs centrals interessantíssims que el tot inclòs, ja es deia, ha funcionat com a laboratori de tot això és malauradament les Balears. I llavors molaria veure com s'estan replantejant o quines preguntes s'estan fent des d'allà. Perquè jo crec que serà interessant veure aquest joc de reapropiació de la gent i una miqueta en la línia que deies, que deia l'Eduardo Manos Tijeras. Es reapropiaran d'aquest espai rural que històricament havien tingut les illes, per exemple?
Escolteu, jo com a deures ens podem posar intentar aconseguir que alguna companya de dones ramaderes de Catalunya també ens expliqui una mica també els impactes en el món rural, també des d'una lògica feminista i tot això que estem explicant.
O la gent distòpica de 1984 que enxerri una mica de les illes des de la primera persona. Que sí.
Anem movint flancos.
Pilota m'encanten. I jo penso anar de vacances a Mallorca, us ho dic. I em penso llogar un puto apartament a primera línia de costa a Puerto Colomo.
Clar que sí.
Ai, broma.
Ara que no ens escolta ningú.
Clar. I ell estarà
bé. Regatejaré, però jo. Me pides 50, te doy 10. I me dan la gracia, nen.
Ei, una de les trampes amb què hem caigut amb el turisme ha estat a creure'ns aquesta merda de somos viajeros, Tots som turistes.
Viajeros callejeros.
I tothom deixem la nostra impronta als jocs que anem a visitar. I tot i que anem a... No? Només vaig a veure col·legues... Només...
Que tinc família, tio, que tinc família. El meu pare és de Mallorca. Tengo derecho de pernada en Mallorca, joder.
Bueno.
Va, fem bromes, però és cert, Jordi. Hem de canviar l'actitud, perquè al final és una qüestió d'actitud i de relacions humanes. Ha quedat molt bé, això, oi que sí?
Sí.
Va, doncs tornem. S'ha acabat aquest bloque i ara què anem a passar? Ara anem a passar una cançó de Maria Arnau, del versionant a l'Ovidi Montlló, i sentirem els àudios a la Patri de l'Anna Bacantó. Comenteu.
Sí, primer sí, la cançó, o sigui, és la cançó a la vida de l'Ovidi Montlló, que en aquests moments una miqueta de fragilitat de les de tots nosaltres, doncs està bé sentir i encoratjar-nos amb aquesta cançó de l'Ovidi Montlló. Per altra banda, mínimament introduir els dos àudios que sentirem. Primer a la Patri, que ens fa una reflexió des del treball social sobre l'àmbit de la salut mental. Interessant, sobretot, veure una miqueta com està vivint ella des del seu camp laboral aquesta situació. D'altra banda, escoltarem a l'Anna del col·lectiu Bacanco, si no m'equivoco.
Bacantó i tu danzas, una clàssica de l'Assemblea Pajares. Sí,
Bacantó i tu danzas. Una miqueta parlant del cos i de la resistència i una miqueta com gent coneixedora del cos i que utilitza el cos està afrontant aquest període de confinament.
Pues som-hi!
Vinga!
Quin plor més gran caduc a dins del meu poc cos, quin raig de foc que sento a dintre meu, que fort que bufa el vent aquesta nit suau, quines coses més estranyes que passen prop de mi, què passa aquí on sóc, que tinc regust de res. Vaig si anem passant, anem i vaig passant, vaig si anem compartint sense cap novetat, a poc, els minuts, poc a poquet l'hivern tots passant un camí, havent-ne tants i tants i tantes coses més que neixen cada instant. Espero tant i tant de tu que esperant moro amb tu. Mil trencaments de viure, mils i mils d'enemics, tot contra tota vida, cops amagats, muntanyes de parants, enganys i més enganys, paraules sense lletra, imatges sense vida i un arma a prop la mà pel que pugui passar. Espero tant i tant de tu que no mato el meu cos, segueixo amb tots. I un pensament però per aquells que estaran junts a tots i tots junts, per aquells que ara estan tan lluny però tan a prop, tan a dins de nosaltres, per aquells que fan possible l'esperança de viure, morint a cada instant, un dia qualsevol, serà la vida i tots, serà la vida i tots. Canto a la vida plena, des de la vida buida, tanco els ulls, baixo el cap, la sang em puja el cap i el cor em diu que sí, el cervell em diu que sí, i tot en mi és un sí que mai no acabarà. Canto a la vida sí, canto a la vida sí, canto a la vida sí. Canto a la vida plena, des de la vida buida, tanco els ulls, baixo el cap, la sang cervell em diu que sí, i tot en mi és un sí que mai no acabarà. Canto a la vida sí, canto a la vida sí, canto a la vida sí.
Buenas, majares. Primer de tot, m'agradaria felicitar-vos per seguir fent el programa en aquestes condicions, no? I felicitar-vos, Ernest, Edu i Jordi, perquè ens alegreu a tots els oients de Contrabanda en aquests temps de confinament, no? Bueno, jo sóc la Patrícia, sóc treballadora social. Actualment treballo un servei prelaboral dins de l'àmbit de la salut mental i l'Ernest em va demanar que doncs donés la meva opinió respecte a l'atenció social i a l'ocupació que s'està donant en aquests moments. Bueno, primer de tot, m'agradaria comentar que els serveis socials són un dret de la ciutadania. És a dir, els serveis socials, crec que de vegades, per la meva experiència personal que he tingut quan treballava a serveis socials, és que la gent... Bueno, els serveis socials estan estigmatitzats, no? A la gent li fa vergonya anar als serveis socials, quan és això, és un dret més, al igual que tenim el dret a l'accés a la sanitat, a l'educació, l'habitatge, no? Doncs els serveis socials són serveis per a la població que ens poden ser la porta d'entrada, ja bé per serveis més específics o perquè ens orientin, perquè ens donin informació. Crec que les persones que treballem a l'àmbit social són persones que són buscadors de recursos a nivell personal, social, econòmic, comunitari, i la informació és poder, i de vegades el saber com funcionen aquests procediments, no? O bàsicament els professionals treballem com a gestors i acompanyem en els processos a les persones. Llavors m'agradaria convidar que les persones, quan tinguin una situació, no s'esperin, perquè de vegades acudeixen als serveis socials amb una situació extrema, urgent, que és molt difícil i complexa donar resposta a les seves necessitats. D'altra banda, també m'agradaria comentar que venim de 10 anys en els quals hi ha hagut moltíssimes retallades, no s'han estat cobrint els llocs de feina, amb la qual ha restat molta qualitat als serveis, no? I això doncs fa que tinguem menys recursos i de vegades siguem menys professionals dels que tindríem que ser per donar front a les necessitats que deriven d'aquesta crisi, no? Que sempre són les persones més vulnerables les que ho patiran més. I crec que també s'ha d'incloure totes aquelles persones que estan en situació irregular, no? Poder donar permisos, regularitzar la seva situació, donar permisos de treball i garantir que la gent tingui una renta mínima o que pugui accedir a la feina, no? Crec que això ajudaria a circular i a fer les coses més senzilles. També m'agradaria comentar que aquesta crisi ha posat una mica en evidència que l'administració pública s'ha de posar les piles per poder funcionar de manera telemàtica i agilitzar alguns procediments en algunes gestions que, com per exemple temes de dependència, no pot ser possible que quedin aturats perquè no hi ha oberts els registres i no es pot presentar documentació. També el Servei d'Ocupació Catalunya ho està gestionant ara tot a través de telèfon, no? Però fins ara, ostres, era tot molt presencial i com que s'ha quedat molt obsolet en aquest sentit. Respecte a l'ocupació, doncs també destacar que amb aquesta crisi del Covid-19 crec que la gent ha posat en valor que totes les feines són dignes i que totes tenen una importància i una funció en la nostra societat, no? Crec que hi havia professions que estaven més infravalorades o menys preades, com poden ser des dels infermers, els cuidadors, gerocultors, personal de neteja, personal de l'àmbit social, agricultors, i crec que això ens ha servit una mica, vull pensar que ens ha servit per posar en valor la feina que estan fent totes aquestes persones i que realment s'ha de traslladar o s'ha de traduir en una millora de les condicions i drets laborals i econòmics de totes les feines, no? Però sobretot aquestes que potser han quedat una mica més al marge. Després també comentar que bueno, ja veníem d'un context que era incert, que era complex, que era ambigu, que no sabem com manegar-nos, que a nivell individual ens fa adaptar d'una manera brutal, no? També el fet de facilitar l'autoocupació, els procediments per les petites empreses, pels autònoms, si les coses no fossin tan difícils o tan complexes, doncs seria molt més fàcil generar ocupació. A nivell personal, que ens estem trobant? Doncs que moltes persones doncs tenen problemes d'ansietat, depressió, i això crec que també pot ser una oportunitat per replantejar-nos, no? Què vull fer amb la meva vida? On posarem la nostra atenció? Què realment m'omple amb el que em dedico? Jo crec que hem de buscar, no? Aquest confinament ens ha obligat a mirar cap endins i fer aquesta reflexió, no? Què vull fer amb la meva vida? En què vull emplear el meu temps? Sobretot que algú que m'ompli com a persona, que no m'importi dedicar-li temps, que em pugui guanyar la vida i que doni un servei o que doni un benefici per la societat. Jo crec que el futur està en això, no? I també sí que és cert que s'han destruït moltes feines i que algunes desapareixeran, però també se'n crearan de noves, i d'altres àmbits crec que també s'han d'impulsar, com és el tema de totes les energies renovables, no? Tot el tema de l'agricultura i fer alguna cosa més sostenible, i crec que és una oportunitat per replantejar-nos de quina manera volem tornar i de quina manera volem fer, no? A partir d'ara, i crec que això és la crisi aquesta del Covid-19 és algo que ens planteja, no? No tornar un altre cop a la normalitat, sinó què és, a cap a on volem tornar, quina societat volem construir. Bueno, Majares, no em vull enrotllar més. Moltíssimes gràcies per deixar-me aquest espai per dir la meva, i moltíssimes gràcies pel programa, perquè sóc oient des de fa anys i ens encanta que pugueu seguint emitint, encara que siguin aquestes condicions, no? Bueno, moltíssimes gràcies, Majares. Una forta abraçada.
Hola a totes i tots. Soy Ana Leitaun, de l'Associació Cultural To Dancers. Y vengo aquí a compartir unos pensamientos sobre nuestro cuerpo. cómo es que nuestro cuerpo es también una forma de resistencia. Si pensamos bien, desde pequeñas y pequeños, que hay como un corte, ¿no?, de todo lo que es la movilidad. Empezamos cuando vamos a la escuela, que nos empiezan a decir para quedar quietas y quietos, y poco a poco nos van cortando esta libertad. Como si a través de esta falta de movilidad, pues nos fueran controlando la mente. A pesar de que ahora es fundamental que nos quedemos en casa y nos quedemos, bueno, tranquilas y tranquilos, y que nos empecemos a movilizar con una cierta cautela, respetando un poco lo que es el bien común, pienso también que es importante reivindicarnos nuestro derecho a la movilidad, a estarmos vivas y vivos corpóreamente, a nos encontrarmos no solo para abrazarnos, pero sí para nos comunicarmos a través del cuerpo. La significancia de este cuerpo que dice más que las palabras, que habla más que lo que son las reacciones, y que por veces dilata las entrelíneas de unas frases y de unos tonos verbales políticamente correctos. Es necesario e imprescindible, desde Dudanzas y desde mi pensamiento personal, reconocer la comunicación del cuerpo, la comunicación de la danza intrínseca en todo nuestro discurso verbal, incluso preguntarnos cómo entre todas y entre todos vamos encontrando estos consensos que nos hacen vivir en una sociedad más plural. Parece que el cuerpo solo sirve para el deporte o para la danza, pues la verdad, nuestra mente solo existe porque está dentro de un cuerpo. La mente, cervel, el cerebro, solamente por sí mismo no tiene funcionalidad. Así que creo que es vital en este tiempo de una reconstrucción de una nueva sociedad para no caernos en los mismos vicios del capital y principalmente del patriarcado, empezar a hablar desde el cuerpo también. Empezar a que las reuniones no sean solo verbales, que los encuentros y las discusiones serias no sean única, exclusivamente procesos de una verborrea mental, de un conjunto de frases hechas por alguien que entran en proceso dialéctico a ver quién tiene la razón. Creo que es tiempo de la no razón, es tiempo de nosotras nos apropiarmos de nuestro bien vital, que es nuestro cuerpo. Y así con esta reflexión os dejo. Espero que vengáis a nuestro festival, que este año se hará en noviembre, en el final de noviembre, para que nos reencontremos a través del cuerpo.
Cuéntalo.
No, yo que parlava amb el doctor Limen, parlava una miqueta de la... vam llegir un article que era sobre una mena d'idea de tornada al turisme dels 80. I era força interessant perquè tornava una miqueta al turisme de camping, cotxe i clar, i
platja,
clar, i diguem-ne, i domingueo. I clar, era bastant interessant, era bastant interessant perquè era... Bueno, jo no ho veia tant, o sigui, em refereixo que moltes vegades en aquest temps nosaltres hem fet turisme d'agafar entrepà i anar a algun lloc, o sigui, tampoc no és tornar als anys 80, sinó simplement que es canvien, no, pràctiques que estem fent, ara o que ja fèiem, clar, per altres, diguem-ne, més, bueno, per altres que no són, no són noves tampoc.
És que el turisme interior és molt diferent que quan és canvies de país, sembla mentida, però és com un trencament d'una barrera mental, no? Llavors, molta gent aquí, com molt a l'estiu, o sigui, clar, aquí la gent que fa, lloga un apartament o el que sigui, i després se'n va a fer el bocata o menja a casa o el que sigui. No, o sigui que surts de nit potser una mica més i aquest és on consumeixes una mica a fora, no? Restaurants de nit, o, però ni tant, tampoc. Clar. També és una cosa generacional, o sigui, no és diferent la gent en família que la gent jove i tal. El que passa que sí que la gent jove, ara la mínima que ha pogut, que tenia alguna de pasta, el que preferia era anar a fora, a un altre país, que no quedar-se aquí, menys unes quantes festes. O sigui, està clar que tothom se'n va de festes de la Setmana Grande o l'altre més enllà, no? Però a la que tenia pasta se'n anava, pues, jo què sé, a Vietnam, a Latinoamèrica, i això jo crec que un parell d'anys, ara no sé, bueno, potser no, però molta gent ho farà menys. El que passa que és la gent jove, que, bueno, que també al final... Segur que té més ganes de fer-ho que no pas d'això. El que passa és que no tenien un duro. Si ja no tenien un duro fins ara, això sí que està clar, perquè les feines precàries són les que ocupaven, d'alguna manera o una altra, ara són les que estaran més parades, no? No sé com ho faran, perquè això ho veurem.
Oh, home, jo el que penso que aquella idea del turisme massiu, això durant un temps no ho tornarem a veure. En tant que la massa és contagiosa, en tant que la massa és tot aquest tipus de... o dona aquest tipus de situació.
Ara ja sentia que PortAventura, no?, que té un ERTO, i que, clar, d'alguna manera ja l'ERTO ja l'afecta a tots els treballadors que tenen fixes de tota la temporada, que fan manteniment o el que sigui, però després els eventuals, no?, la gent que contracten per la temporada, són 2.000 persones.
Clar.
I que no tenen clar si obriran, o sigui que sí que està clar que obriran d'alguna... acabaran obrint d'una manera, però serà com...
Yeah.
Una manera tan depriment, no? Perquè al final és aquelles coses que si el control aquest i això... que hi haurà gent que hi acabarà anant, eh? Però segur que hi haurà molta gent que no hi anirà. Perquè que ensenyin unes imatges del PortAventura con controles, acceso, con coles, així...
Que la pistola, a... la pistola de temperatura.
Però bueno, va, tornem. No sé. Pauso aquesta reflexió, que és com un...
Sí.
Un intermedio.
Una cosa.
Bueno, contrabandits, contrabandides, seguim aquí el programa. Nosaltres intentem cuidar-nos una miqueta, no ho hem dit a l'inici del programa, aquest programa és el primer en el que hem tornat a la freqüència quinzenal. Això té a veure amb coses que parlaven també potser l'anterior bloc quan parla des del feminisme, de com la criança també s'ha de poder sostenir. Però bueno, també anem vivint altres coses. El programa l'anem aturant i anem gravant i durant l'edició i gravació d'aquest programa doncs ens hem enterat d'una molt mala notícia, no? Com un company nostre ens ha deixat per sempre. Durant aquestes dues setmanes que no fèiem programa hem estat una mica pendents d'on podia estar i evidentment també d'alguna manera ens condiciona el que puguem explicar ara, però també d'aquesta manera aquest programa ens servirà per despedir el Pepe, que com a músic que era, doncs també té una base en radiofònica que hi està. Pues, jo com mencionar coses que en el fons jo crec coses que havia pensat de comentar els àudios que sentíem, a mi també em fa pensar en com està afectant a moltes persones aquesta situació. El Pepe és un exemple més, però com molta altra gent i que també posa sobre la palestra com aquesta societat també d'alguna manera a vegades ens fa sucumbir o ens deixa sols o ens pot destruir. No ha estat ni molt menys l'estat d'alarma el que ens matxaca a molts com a persones. Senzillament això ho aguditza, no? Esperem doncs, en propers programes poder sí que parlar realment de com tot el context emocional de tot el que està passant, però que insistim, jo crec que senzillament és un extrem del que aquesta societat ens porta des de sempre, no? Pues, escoltàvem a la Patri que ens parlava des de l'àmbit laboral i a mi em feia pensar com una reflexió superxula que fa ella de que siguem conscients que totes les activitats laborals són importants per a la societat, o de fet algunes ho són més realment, i ara aquests dies ho s'han posat sobre la palestra, que les que el sistema capitalista a vegades remunera més. Llavors això la gent que estigui a l'atur, que replanteja, que està fent ara replantejaments vitals, ho ha de tenir present, no? Per tampoc que això sigui un lastre per ells, aquesta crisi econòmica. Llavors, d'alguna manera, jo crec que molta gent això també l'ha trastocat, no? El no poder seguir amb la seva activitat, etc. I jo sé que hi ha molta gent pues, fent feina superpotent en aquest sentit, perquè és des de l'acompanyament i el suport emocional a poder veure que si aquesta societat ens ensenya que uns treballs són més dignes o socialment més importants que altres, ara s'ha demostrat que no és així, no? I sobretot amb treballs especialment feminitzats és superevident, no? Crec que Eduardo Manos Tijeras ho deia al primer o segon programa que fèiem en quarantena. I en aquest sentit, pues, també la pròpia feina que fa gent com la Patri, que ens fa aquest àudio, jo crec que a vegades s'ha de reconèixer pues, quasi de la mateixa manera que es fa amb la gent del sistema sanitari, que està ara tan sobre el focus mediàtic, però no oblidem, al final, qui està a primera línia de batalla, no fent de carcelero, que no ens enganyem que hi ha gent que potser ho està fent, però sinó que hi ha gent que realment està fent unes tasques de treball social important i molts cops des de fora de les institucions. I a mi em fa pensar en penya com els de la Casa Càdiz fent aquesta xarxa de suport mutu amb la gent que viu al carrer, i això també pues, hem de reconèixer. I després també el que explica l'Anna des de Tudanzas i Bacantó, que ens parla com el cos com una eina de resistència, que alguns, sobretot la gent que no tenim actiu feines molt físiques, ho estem veient aquests dies com se'ns aguditza el fet de que com estem ahí super oxidats. I és que de cop ella ho diu, que aquesta societat d'alguna manera ens porta a renunciar-hi. Alguna gent és així, no? Penya que sí que esteu treballant amb les mans i amb el cos, però jo crec que a molta gent li està donant voltes, no? Ara amb aquesta situació, aquest tema. I això es contraposa amb com en general la societat urbana pues, sí que en canvi vol donar-li importància al cos des d'una lògica només d'esport, associant-lo a l'esport, no? Ara aquesta locura runner que ja existia abans i que ara encara s'ha demostrat més, quan, com ella bé explica, vull dir, l'estar connectat al cos i utilitzar-lo com un arma i sobretot com el que dona sentit a la teva vida no és només un sinònim d'esport i de competitivitat, no? Hi ha moltes més maneres d'utilitzar-lo i d'expressió. Ella des de la dansa i molta altra gent ho podem fer de moltes maneres. A mi em feia pensar que ella em anava explicant com és super heavy també, com ara alguna gent s'ha donat compte que i ens hi podem incloure tots, però especialment les èlits, com no saben pràcticament fer res amb les seves pròpies mans, no? Com gent que, per exemple, té serveis domèstics o té tota de feines externalitzades, com fins i tot pot ser la neteja, com ara, en el moment que algú no pot venir a casa teva a fer-t'ho, doncs compte que no pots, que no ets autosuficient. Precisament la gent amb més riqueses potser la menys autosuficient. I res, segurament amb tots aquests temes, precisament amb aquests, el Pep ens hagués explicat coses superinteressants, perquè de fet últimament utilitzava les xarxes socials per criticar moltes d'aquestes coses que el sistema podrit que tenim ens abocaven. I doncs, des d'aquí després li farem una despedida, com creiem que es mereix els Majares.
Bé, jo molt, molt, molt ràpid, dos cosetes. La primera sobre l'àudio de la Patri. Bueno, avui estic una miqueta autorreferencial, no sé per què, però jo volia recordar, i em sembla interessant, en el tall de l'agenda dels divendres de ciència a la fusteria, ja es parlava de fent el, diguem-ne, una miqueta fent l'anàlisi de dades, que bueno, que la vida diària també mata, i mata en formes molt més subtils, però també molt més, diguem-ne, generalitzades que aquesta malaltia del Covid-19. Interessant veure-ho així. Jo per això, de la Patri, més enllà del que ha dit l'Ernest, que que és força interessant. El tema, jo crec que és la reivindicació de la renta mínima. O sigui, jo crec que és un punt que en algun moment s'haurà de posar sobre la taula. En un món on la gent pateix l'atur generalitzat, en un món on és difícil que no passem algun moment de la vida en atur, i pensem que tota aquesta idea de l'atur també genera un patiment o tota aquesta idea de la vida precària genera tota una sèrie de patiments, doncs la renta mínima, després ja veurem com s'articula, quina quantitat i el tema, però posar sobre la taula la renta mínima em sembla, vamos, essencial. D'altra banda, sobre l'àudio de l'Anna, em sembla força interessant que es plantegi el cuerpo i la resistència, però sobretot que es plantegi el cos com un lloc de resistència. ¿Vale? Perquè en última instància, en la vida, l'única cosa que en realitat és propietat nostra i no ens poden treure, o a priori no ens poden treure, l'única cosa que ens queda és el cos, és el nostre cos. I malauradament, l'ús que fem del cos i com som capaços i capaces de disciplinar-ho per anar a treballar, doncs el cos l'hem de pensar també com un lloc de cura, però també com un lloc on et fas fort i on pots, diguem-ne, o des d'on pots afrontar, diguem-ne, doncs el dia a dia en aquest món que clarament és agressiu en contra en contra de les persones.
Molt bé, doncs jo ara mateix no vull afegir res més que un record al Pepe, que estaràs allà amb nosaltres, que com una sèrie que he vist, doncs a vegades hi ha moments a la vida que la gent et recordaràs doncs per moltes coses. Suïcidar-se és un acte molt silenciós, moltes vegades queda difícil ubicar-lo després en el temps. Fer-ho en aquest moment, Pepe, faràs que ens en recordem, no? Jo he tingut la sort que ara mateix amb el coronavirus tampoc és que hagi perdut a ningú pròxim, però mira, la teva marxa em farà recordar aquest moment més enllà del que ja és rellevant i tot plegat. I bueno, doncs, com deia l'Ernest, animar la gent a que solidaritzi amb els altres, a que ens fem costat i a que animem a viure la vida amb alegria, amb denúncia, amb música i amb tot plegat. I que por la noche todos los gatos son pardos y sí que estaba muerto, no estaba de parranda. Thank you.
Aquest proper dissabte tornen els mercats de pagès de Vallcarca. Cada dissabte, de 10 del matí a 2 de la tarda, els mercats de pagès de Vallcarca. Cada dissabte, a la plaça del metro d'Avinguda Vallcarca.
Hi trobareu parades de fruita i verdura, de pa, de mel, d'herbes i espècies, d'embotits i formatge, de llegums i de conserves. De venda directa dels mateixos productors. Tot de primera qualitat, de temporada i de proximitat. Mercat de Pagès de Vallcarca, cada dissabte al matí a la plaça del metro.
Per cuidar-nos és imprescindible menjar sa i equilibrat.
Cuida'm el que trobis al mercat!
No patiu, implementem totes les mesures de seguretat.
Mercat de Pagès de Vallcarca.
Com una blanca primavera.
Aquest proper dissabte tornen els mercats de Pagès de Vallcarca. Cada dissabte, de 10 del matí a 2 de la tarda, els mercats de Pagès de Vallcarca. Cada dissabte, a la plaça del metro d'Avinguda Vallcarca.
Trobareu parades de fruita i verdura, de pa, de mel, d'herbes i espècies, d'embotits i formatge, de llegums i de conserves. De venda directa dels mateixos productors. Tot de primera qualitat, de temporada i de proximitat. Mercat de Pagès de Vallcarca, cada dissabte al matí a la plaça del metro.
Per cuidar-nos és imprescindible menjar sa i equilibrat.
Cuida'm el que trobis al mercat!
No patiu, implementem totes les mesures de seguretat.
Mercat de Pagès de Vallcarca.
Vinga, Majares, doncs ens despedim aquest programa que ha estat molt... interromput, ens ha costat tècnicament i que, com us podeu imaginar, també doncs emocionalment també ha estat una mica estrany, no? Com que vosaltres només veieu, escolteu el resultat final, però res, doncs sempre us volem dir alguna cosa d'agenda, jo només us diré una coseta més perquè té a veure amb coses que hem dit i ho hem preavisat abans. Hi ha una cicla que jo crec que des de tant la part de lògica feminista que ens comentaven les etnogràfiques com la reflexió sobre el cos com resistència que explicava l'Anna, pues, m'hi ha fet pensar. És un cicle que es diu Senyores en la cama, radiografia a la sexualitat masculina des de los feministas, des dels feminismos, i que està dirigit a, pues, a en teoria, a homes que tenen sexe amb dones. No? I jo crec que és un tema que hem de poder tractar en algun programa posterior, ojalà ho fem amb gent que ja estigui currant i lluitant, i és interessant, i de nou es posa sobre... han entrevist aquests temps que vivim tancats a casa. Llavors, dic que són sessions online que fan tots els dimarts de 5:30 a 7:30, que és des d'una web que és otrotiempo.org. Nosaltres ho linkarem bé al podcast. i que la propera és el 19 de maig i porta per títol L'Eje del Mal és heterosexual, homes i poder. Intentarem anar-ho mencionant a cada agenda de cada setmana. Aportació conscient, o sigui, important també perquè la recaudació anirà destinada a caixes de resistència que s'estan fent enfront al Covid des de dones racialitzades, immigrants i treballadores de la llar. En aquest sentit, dir també que recordar que hi ha la campanya Regularización ja i que també esperem pel proper programa recollir un àudio sobre això, que sempre també anem recordant pues, xarxes de suport mutu que es van organitzant. En el nostre barri a Vallcarca pues, hi ha la xarxa d'aliments, que aquesta setmana sí. Ha estat superactiva i que no només recull aliments, també s'han recollit, jo crec, si no m'equivoco, ordenadors. I, per exemple, a Gràcia tenim la notícia, la novetat que les nostres companyes de l'Ateneu Llibertari de Gràcia han habilitat allò com un espai també de recollida d'aliments.
I vinculat a això, també recordar-vos que està en vigor la vaga de lloguers diguem-ne, a tota la ciutat. Per exemple, el districte de Gràcia, crec recordar, informàvem fa poc que unes 60 famílies, unes 60 unitats familiars s'han vinculat a la vaga, o sigui, estan fent vaga. Després hi ha un munt de col·lectius i de persones que solidaritzen amb la vaga. I res, recordeu-vos que us podeu vincular als sindicats de lloguer del vostre barri. Recordeu que, bueno, particularment a Vallcarca, ho podeu fer a partir del correu electrònic habitatgevallcarca@tutanota.com. I després, que si teniu, bueno, també, si no, a partir del @habitatgevkk, bueno, doncs us podeu informar.
I, bueno, doncs jo, en aquest, com deia l'Ernest, per acabar el programa, res, doncs és sorprenent com la vida és així, ja que ara just acaben de donar-me la notícia pel WhatsApp de que un altre col·lega s'ha suïcidat, que s'ha tirat pel pont de Vallcarca, el Quico, un noi que tenia esquizofrènia des de fa anys i tenia vegades brots, i és sorprenent com a vegades passen aquestes coses i, realment, doncs mira, amb aquest programa ho queda... Queda testimonis, són dades que recollim i res, doncs, que em fa pensar per això, lo fort que està sent realment aquest moment per la gent fràgil i que res, que els que estem aquí, que els que ens quedem, ens hem d'ajudar pues, per tal d'intentar evitar aquests fets que provoquen tant dolor, tot i que el dolor hi és i el dolor està en el món i està a moltes cares i dins del privilegi que tenim per ser blanquitos mediterrànios, doncs no podem amagar altres coses, però res, ara un pensament pel Quico i anava a posar una cançó de Chico y Mendes, però la canviaré i posarem una cançó de punk, la que ara no us la cap, però una per ell.
I res, també que se'ns ha passat dir-ho, la cançó que hem escoltat just abans és d'una banda que es diu Je de Gato o Rumbera, on el Pepe pues, havia estat allà fotent-li a la guitarra i que també servia per despedir-lo ell, per recordar la seva ànima rumbera. I bueno, repescar potser ara que aquest col·lega se'ns ha marxat, també intentarà xerrar de lo que tenim pendent, no? De què implica també a la gent que està tancada, ja que també va ser un episodi important en la seva vida. I de nou, torna a posar de manifest aquestes incoherències al sistema. I això ens hi ha fet pensar. I res, també ens despedirem amb algo que potser queda una mica fora de lloc, però ho vam anunciar la setmana passada i no va acabar sonant, que és la falca del Mercat de Pagès de Vallcarca, que des de fa ja dues setmanes pues, torna a estar actiu i és important perquè recupera l'espai públic, que avui n'hem estat parlant, i és realment un dels moments més importants pel veïnat del nostre barri, o sigui que estem supercontentes que segueix existint, i a sobre també replantejant models de consum, que també és un altre dels temes que hem parlat en anteriors programes. Doncs amb això ens despedim els Majares, fins aquí dues setmanes, i sobretot, cuideu-vos molt.
Sí. L'assemblea de Majares
se va
por donde ha
venido.
Venga, chao. Thank you.